saludem el catedràtic d'Estructura Econòmica de la Facultat d'Economia a l'Institut Químic de Sarrià, Universitat Ramon Llull, professor Santiago Niño Becerra. Professor, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Avui el professor ens ha preparat una masterclass sobre l'atur. Avui li hem demanat al professor que ens faci una classe per llegir les dades de l'atur. Aquesta setmana hem conegut que durant l'últim mes s'ha reduït a 98.200 persones, segons dades del Ministeri de Treball, l'atur. És la baixada més important en un mes de maig des que es fan les estadístiques. I tant el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, com la ministra de Treball, Fátima Báñez, coincideixen en qualificar-les d'èxit.
El dato del paro es un buen dato, ¿no? El de paro registrado, y también es una noticia muy positiva el aumento de afiliados a la Seguridad Social, y esto me reafirma en que la política económica que se ha llevado a cabo, aunque ha sido pues dura, ha sido difícil, pues eso me reafirma en que es la adecuada.
Son datos claramente positivos que muestran que tenemos motivos para la esperanza. Nos demuestra que entre todos podemos salir de la crisis. Con esfuerzo, con compromiso, con dedicación, estamos sentando las bases de la salida de la recesión.
Unes dades que no coincideixen, dic perquè al final és un enrenou de dades, no coincideixen amb les que porta l'enquesta de població activa, que es fa cada 3 mesos i que al març del 2013 parlava de 6.200.000 persones aturades a tot l'Estat. Les del Ministeri de Treball apunten a 4.890.000. Professor, on som, realment? Amb 4.890.000 persones, amb 6.200.000 persones. A veure, avui el professor Santiago Niño Becerra ens ajudarà a llegir tot aquest seguit de dades.
A veure, en relació a l'atur, hi ha dos tipus d'atur. Un, a l'atur registrat, i un altre, l'atur que dona l'enquesta de la població activa.
Què vol dir que dona?
L'atur registrat està constituït per una llista molt llarga de gent que va a les oficines d'ocupació, a les antigues oficines de l'INEM, i s'apunta com aturat. Diu, va arribar allà i diu, jo estic aturat, i li apunten.
Aquest, perdoni, seria aquesta seria la dada dels 4.890.000 persones.
Sí.
Els que estan inscrits, estan apuntats.
Estan apuntats, sí, exacte. I, clar, la pregunta és qui mou a una persona a apuntar-se a les llistes de l'antic INEM. Bàsicament, fonamentalment, percebre una prestació.
L'atur, cobrar l'atur.
Cobrar l'atur o cobrar
més
coses.
O una prestació.
Una prestació social substitutòria, etcètera, etcètera. Per què? Perquè és indispensable estar apuntat a l'atur per rebre aquesta prestació. Punt número 1. Punt número 2. I és aquesta la raó per la qual la gent s'apunta, perquè si comparem amb el Regne Unit, per exemple, l'èxit per trobar feina de la gent que s'apunta, només el 2% de la gent a Espanya, 2%, aconsegueix feina a través del INEM, de les oficines de l'INEM, i a l'equivalent a Anglaterra aconsegueix feina un 35%. És a dir, aconsegueix, funciona molt millor l'equivalent de l'INEM britànic per trobar feina que no a l'INEM espanyol.
Sí, no, comparativament, 35% al britànic, 2% al d'aquí, és evident, no?
Bàsicament perquè allà tenen una organització molt més dinàmica i tenen més funcionaris. Curiosament, tenen més funcionaris. Per exemple, a França, cada funcionari se n'ocupa de 33-34 aturats, i aquí a Espanya se n'ocupa de 120. És a dir, la proporció més o menys és aquesta. Bé, és a dir, resumen, s'apunta bàsicament a l'INEM...
Els que han de cobrar un subsidi.
Algun tipus de prestació.
Molt bé.
I evidentment, ara ve al contrari. Si la prestació s'acaba, molta gent no renova la inscripció.
Ah, que s'ha d'anar renovant.
Sí, clar, evidentment, s'ha d'anar renovant periòdicament. O bé hi ha uns terminis, o bé et truquen i et diuen mañana passe per renovar-la, per fer uns tests. Mm. Amb la qual, clar, aquesta pregunta, o la pregunta
no,
és...
Aleshores, perdoni, per deixar clar conceptes, l'EPA, que els mitjans, perquè hi ha molta gent que em diu, com pot ser que a vegades doneu una dada de que hi ha 6 milions d'aturats i una altra dada i altres cops doneu una dada de 4 milions d'aturats. Això per situar-nos, la EPA seria l'enquesta de població activa, que aquesta dada diu que es parla de 6 milions 200.000 persones. Aquestes cada 3 mesos. No s'han d'inscriure.
La EPA és una enquesta que es fa durant un trimestre, les dades són trimestrals, i és una enquesta que es fa, si no recordo malament, a 69.000 persones. Exactament no són 69.000, 68.000, no sé quantes. I és una mostra que està, tothom diu que està molt ben escollida. La gran avantatge que té la EPA és que no pregunta si la persona està treballant a l'economia submergida o no submergida. Només pregunta, vostè treballa o no treballa? Amb la qual cosa, clar, la gent que està aturada a l'EPA, que diu l'EPA que està aturada, realment està aturada perquè és igual que estigui treballant a l'economia submergida.
Està aturada.
Sí. Per altra banda, pot passar una cosa que després parlarem. Per altra banda, i això és absolutament cert, l'enquesta de la població activa espanyola està reconeguda per la OIT, l'Organització Internacional del Treball, com una de les millors enquestes mundials de medició de l'atur. Això és absolutament cert.
Uh-huh.
Bé, què és el que passa? Bàsicament, en l'atur registrat, en les oficines de l'INEM,
sí,
quan la ministra o el senyor Rajoy va dir que l'atur va baixar a 98.265 persones...
Correcte.
És cert que comparant el número d'inscrits el 31 de maig amb el número d'inscrits el 30 d'abril, hi havia 98.265 noms menys. Això no significa que hi hagués treballat en Espanya, hi haguessin treballat en Espanya 98.265 persones més. No, hi havia 98.265 persones apuntades menys. Es veu la diferència? Sí? Bé. Segona cosa. Agafa la ministra o el senyor Rajoy i diu... perquè hi ha 98.000 persones menys que a l'abril de l'any passat,
sí,
o al maig de l'any passat, estan comparant, perquè la gent ho entengui, una poma Fuji amb una poma Golden. Les dues són pomes, però no són iguales. Què vol dir això? Per fer aquestes comparacions, s'han de desestacionalitzar les dades. Què vol dir desestacionalitzar les dades? Se les ha d'aplicar un mètode estadístic per fer-les comparables. És a dir, s'ha d'agafar la poma Fuji, se li ha de fer un procés perquè sigui comparable amb la poma Golden, o al revés.
Uh-huh.
Això són mètodes perfectament estandarditzats, i hi ha diversos. Bé, desestacionalitzant aquests 98.265 persones, la realitat pura i dura, el que diu, és que el 31 de maig hi ha només 295 persones aturades menys que el 30 d'abril del 2013. 295. No 98.265, no. 295.
Però aleshores, exacte, de 295 a 98.000, on són les altres?
Les altres no, és que, a veure, no és que estiguin en altres llocs.
Això, perdoni, digui.
No és que estiguin en un altre lloc, en un armari, amagats, no. És que, per fer la comparació, abans hem començat a dir que a la llista és cert que hi ha 98.000 noms menys.
Sí.
Sí, això és veritat.
Mm.
Però el que no pots fer és la comparació. Per què? Perquè el mes de maig de l'any 2013 no ha tingut les mateixes festes, ni els mateixos caps de setmana, ni els mateixos ni les mateixes hores de treball que el mes d'abril.
Sí.
Ni el mes de maig del 2013 que el mes de maig del 2012. S'ha de fer aquesta homogenització per fer la comparació. I amb la Seguretat Social passa exactament el mateix. La senyora ministra va dir que hi havia 134.600 sí, persones apuntades més.
Sí,
és a dir, que hi havia...
que s'havien donat d'alta 134.000 persones.
Bueno, doncs, desestacionalitzant les dades, són només 5.659.
Però, perdoni, quan diu...
desestacionalitzant.
Perdoni, exacte. Què vol dir desestacionalitzant? O sigui...
El que vol dir és fer comparable el mes de maig del 2013 amb el mes d'abril del 2013. Perquè no ho són. sigui, no, no, perquè no ha tingut les mateixes hores de feina. Per altra banda, hi ha un altre efecte, i és que al maig hi ha moltes contractacions que es fan de cara a l'estiu, ja pensant en l'estiu, sí. Cosa que a l'abril no passa. Això, tot això s'ha de treure del calendari. És a dir, això ho fa un polític, els polítics parlen d'això perquè, evidentment, es col·loquen la medalla de que hi ha 98.000 persones menys.
Si vostè diu...
Perdó. I clar, i la pregunta automàtica és per què l'oposició no li diu perdoni, s'està equivocant, perquè quan estaven al govern ells feien el mateix. Per això.
Desestacionalitzar vol dir que agafem les dades de tot un any i fem l'estadística?
De tot un any, no, d'un mes.
Ja,
és a dir, el mes de maig, no té les mateixes festes ni les mateixes hores de feina que el mes d'abril. Però és que a la vegada, el mes de maig, es fan contractacions que estan pensant en una temporalitat, en la temporada d'estiu, cosa que a l'abril no. És a dir, tot això s'ha de treure per fer la comparació. M'explico? I clar, els polítics això no ho fan.
Però no entenem la diferència de persones.
Quina diferència de persones?
Doncs de 295 a 98.000.
No, a veure, és que aquestes 98.000 persones, és cert que a la llista...
No hi són.
Han desaparegut.
El que no vol dir és que es treballin.
No, al marge d'això. És a dir, no hi són, però per dir que no hi són i fer la comparació amb un altre mes, s'ha de fer que el mes de maig sigui comparable al mes d'abril. Per hores de feina, etcètera, etcètera, que no ho són. Llavors, una vegada s'ha fet aquesta conversió, sí que es pot dir. Al mes de maig del 2013 hi han 295 persones menys que al mes d'abril del 2013. Això sí, és correcte. Això és correcte. El que no és correcte és dir, al mes de maig hi ha 98.000 persones menys que abril. No, perquè el mes d'abril i el mes de maig no són comparables. S'han de treballar amb ells per fer-los comparables. M'explico?
Sí, sí.
Fer-los iguals.
S'explica... Sí. Ara, clar, a mi, perdoni, però em sorprèn que ningú hagi dit, excepte vostè...
No, perdoni. Aquestes dades les publica el Ministeri, eh?
No, dic, però és que aquí ningú... Jo no he vist enlloc que diguin que la rebaixa real del que ha estat l'ombra d'aturats ha estat de 295. Sí, no ho he vist enlloc. Sí, a tot arreu sí, han repetit sí. I han dit que són els 98.200 persones.
Si vostè va a la web del Ministeri de Treball, aquesta xifra apareix. No es pot comparar. S'ha de fer aquesta desestacionalització per fer la comparació. Però és que encara és més greu, perquè ja a vegades la xifra desestacionalitzada és pitjor o és millor, perdó, que la real, o que la real, que la no desestacionalitzada. Tampoc la utilitzen. És a dir, és una cosa raríssima. Aquests números no els utilitza ningú. És curiós.
Aleshores, què? Perdoni que sigui tan directe. Hem estat enganyats.
Ens han dit només part de la veritat i a la vegada camuflada.
Que t'estranya.
Bueno, no sé, és que em sembla molt greu que s'utilitzi aquest número de 98.000 persones que troben feina quan realment són 295.
No, estan desapuntades.
A veure. Una altra vegada. És cert que a la llista...
Sí, que a la llista s'han desapuntat, sí, però no vol dir...
Però la comparació d'abril 2013, maig 2013... No es pot fer si no es desestacionalitza. Impossible. Impossible. I els polítics ho fan. Hem millorat respecte al mes anterior en 90... Fals. No és cert. I ho dic en totes les lletres, eh? No és cert.
No, escolti, és com si estàs de festa i de cop i volta s'apanguen els ploms.
Sí, noi.
Acaba de treure...
Torno a dir que aquestes dades són dades que publica el mateix Ministeri de Treball.
Sí. Bueno, clar, però aquí tots són tot seguit de dades que s'han anat afegint. Per exemple, com vostè deia, no? L'increment d'afiliacions a la Seguretat Social, etcètera.
Passa el mateix. Amb afiliacions a la Seguretat Social passa exactament el mateix.
Hi ha una persona que, la Fanny, ens comenta que, diu, recordo que els aturats que fan un curs del SOC, precisament, deixen d'estar apuntats a les llistes mentre dura aquest curs.
Totalment cert. Una persona que està fent un curs de formació oficial, ha de ser oficial, reconegut, no està a les llistes. I una persona que està a la presó també li treuen de les llistes, d'atur, per exemple. Sí, sí. És a dir...
Blaise ara l'han tret de la llista d'atur.
Bueno, jo no sé si el senyor Miquel Blesa estava a la llista d'atur.
No saps mai, perquè n'hi ha d'aquests que a sobre s'apunten a la llista d'atur.
Però sí, si estava a la llista d'atur li hauran tret, segur.
Bueno, vostè, per acabar de... No sé si vol afegir alguna cosa més sobre aquesta qüestió. Home, ens volia parlar avui de les pensions, perquè Mariano Rajoy ha dit que és probable que el factor de sostenibilitat pugui estar acabat ja el 2013. Què ens vol dir vostè al voltant de... Avui ens volia parlar també de les pensions.
A veure, el tema de les pensions és un tema que són d'aquells temes lletjos que ningú vol parlar d'ells. Les pensions, el que tothom ha de tenir al cap, és que amb un horitzó de 5-6 anys les pensions baixaran i baixaran molt.
Què diu?
Sí.
Però, perdoni, els que les estan cobrant ara o els que les cobraran en un futur?
En principi, tots. Hi ha un estudi de l'Institut d'Estudis Fiscals que apunta a que quan s'acabi tot el procés de reforma de pensions, la massa total de pensions... Per favor, estic dient la massa total de pensions, No estic dient cada pensió. La massa total de pensions pot haver baixat un 40%. Un 40%. Això significa baixades importants dins de cada pensió. El que passa és que, clar, com es reparteixin els diners, això és un altre tema.
Ja.
També és possible que hi hagin menys pensionistes. Bé, perquè la esperança de vida baixi degut a retalls en el model sanitari, o bé perquè, en fi, diferents motius, no? És a dir, perquè s'allargui la vida, la vida laboral, vull dir, etcètera, etcètera. Però el que sí que és cert és que ja portem dos anys amb dèficit, aquest any possiblement també hi haurà dèficit, i que el model de pensió no és sostenible. No és sostenible ni a Espanya ni enlloc. El que passa és que Espanya encara ho és menys, perquè Espanya no està creixent, està decreixent, està tenint un creixement negatiu. Llavors, què és el que passa? A veure, el model de pensions, quan es va posar en marxa a l'acabar la Segona Guerra Mundial, va fer una sèrie de supòsits. Va fer el supòsit de que hi hauria plena ocupació, lo qual als anys 60 i 70 era veritat. Va partir de la base de que les cotitzacions serien creixent, i també va ser veritat. I a la vegada l'esperança de vida era de 65 anys. I ara tenim una esperança de vida de moment de 80 anys, amb un atur creixent, amb una tassa de cobertura en caiguda, lliure, etcètera, etcètera. Perquè els oients es facin una idea, es considera que un model de protecció social de repartiment com en tenim a Espanya és sostenible quan hi ha al voltant d'entre 2,3 i 2,5 cotitzants per pensionista. Aquí a Espanya ara estem en 1,98. I llavors, clar, és que això no s'aguanta. No s'aguanta. Uh-huh. Llavors, clar, això s'ha de reformar.
Això és el que li demana a Brussel·les a Mariano Rajoy?
Sí.
Que ho reformi ja?
Sí, perquè, clar, per què Brussel·les es fica en això? Perquè molta gent pot pensar, bueno, i a Brussel·les què li importa això?
Exacte.
Sí, ja. Clar, Espanya té un nivell de deute públic creixent.
Sí.
De moment, aquest any, tindrà de pagar 32.000 milions d'euros d'ingressos del deute. Es calcula que cap al 2016 tindrà de pagar al voltant entre 35 i 40 mil milions. Clar, quan més diners dediqui a pensions, menys diners quedarà per pagar interessos.
I aleshores Brussel·les diu, no pagui tantes pensions.
Exacte.
I pagui amb els interessos.
Quan més diners pagui amb sanitat, carai, menys diners podrà pagar amb interessos. Mm. Quan més
perquè el primer, diners... primer són els interessos.
El primer és el deute públic. No, això està reconegut dins de la legislació espanyola.
Sí. Que dins la Constitució, dins la legislació espanyola, és cert.
La deuda pública és el primer.
És el primer. Totalment.
Sí, per damunt de tot, el primer és el deute públic. Llavors, clar, a partir d'aquí, ara ve la segona part, com el creixement a Espanya es pensa que serà molt minso, bueno, pues, quin és el tema? Retalla d'on sigui, reserva diners i paga el deute.
Ara que parlava del deute, bé, perfecte, perquè el Fons Monetari Internacional ha reconegut errors notables en el pla de rescat a Grècia i ha admès que va subestimar els efectes negatius de les polítiques d'austeritat. Això vol dir que reconeixen una, en fi, reconeixen el que ha estat l'error d'aquesta dinàmica de, en fi, d'austeritat permanent, no?
A veure, això, quan jo he llegit això, sí, automàticament m'ha vingut al cap la crisi asiàtica del 97. A la crisi asiàtica del 97 va passar exactament el mateix. Van adoptar una sèrie de polítiques i després van dir nos hemos equivocado. A veure, jo penso que ara...
Què vol dir? Que creuen que ho diuen per dir?
En certa manera, sí. És a dir, jo,
vostè, sí, crec que no s'ho creuen.
No.
Vull dir que ho diuen per quedar bé.
Sí. Perquè quan van adoptar aquestes polítiques és que no hi havia una altra alternativa. És a dir, no hi havia una altra alternativa. Ara, és a dir, es pot
tot i que discutir... hi ha economistes que diuen que sí que n'hi ha d'alternatives.
Bueno, és a dir, es pot discutir si la quita del deute grega es tindria d'haver fet uns mesos abans o no. Això és discutible. Evidentment, això sí que es pot discutir. Jo penso que es tindria d'haver fet abans la quita. Però bueno, això ja és un altre tema, no? Però ara, una vegada estem enfront d'aquest problema, és a dir, ara ja es pot dir missa. És a dir, jo penso que el Fons Monetari Internacional, i recordem que amb els seus errors i amb tot, continua sent membre de la Troika, ara està donant una mica com de pomada, una mica com d'analgèsic. Yeah. Bueno, ens hem equivocat, hem d'anar per una altra banda, hem de fer altres coses, sí, però és que el camí, podem dir moltes coses, però és que el camí és el que és a dir, només hi ha una direcció.
Mm-hmm. Bueno, ja repeteixo que hi ha altres economistes que diuen que n'hi ha d'altres, de direccions, però en tot cas, cadascú té la seva opinió al respecte de com posar, sí, de com fer front a la crisi, no?
Sí, sí, però, perdoni, ja, al final és cert que hi ha altres...
Vostè ho sap, que hi ha altres economistes que diuen que el que s'ha de fer és més keynesià, s'ha de fer més despesa pública...
Sí, però hi ha una única realitat, Hi ha una única realitat. La deuta privada, ja no dic la pública, la deuta privada és la que és, i no es pot pagar. La realitat pura dura és aquesta. I quan el Banc d'Espanya fa escassament 15 dies va dir de que estava molt preocupat per les refinanciacions de crèdit que ha fet la banca, ostres, a mi se'm posen els pèls a punta,
perquè
estem parlant de 200.000 milions d'euros. És a dir, la pregunta és, d'aquests 200.000 milions d'euros de refinanciació de crèdits que ha fet la banca, quins són realment refinanciacions i quins són patada cap endavant i empenya i tira.
Però a qui ha refinanciat la banca?
Pues a moltíssima gent.
Però vol dir grans empreses?
No, a grans empreses.
Per arribar a 200.000 milions?
No, a grans empreses i no tan grans empreses. Grans empreses, mitjanes empreses, petites empreses, particulars, etc.
Però si no donen un crèdit, què m'està dient?
No, però el que fan és renovar-lo. Renovar el crèdit, ho allarguen 2 mesos més, un any més, 3 anys més, i estan fent una refinanciació. I tira cap endavant. És a dir, i aquests crèdits, la pregunta és, quants d'aquests crèdits acabaran sent impagats, però impagat puro i duro. Clar, la pregunta és, i per què el Banc d'Espanya no s'ha ficat més dur amb la banca, no?, per obligar-los a que aquests crèdits surtin a la llum? Però és una raó molt senzilla, perquè quan un crèdit és impagat, el banc ha de provisionar-lo a pèrdues i guanys, i no pot. I llavors, clar, doncs, de moment tira.
De moment no cal provisionar les pèrdues i, per tant, renoves el crèdit.
Exacte.
No? És la manera de... Tens Exacte. Crèdit, per tant, Exacte. No provisiones les pèrdues.
Exacte.
Déu-n'hi-do. Avui, en fi, hem exhaurit el nostre temps. Professor Santiago Niño Becerra, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Realment, jo segueixo donant-li voltes a aquesta dada que m'ha dit vostè de l'atur,
El dia 295 això. Persones.
Jo...
Si vol comparar el mes de maig amb el mes d'abril, 295 persones. I el senyor Rubalcaba li va dir una cosa molt bona al senyor Rajoy. Li va dir, diu, esto ahora sí, pero ya llegará el otoño y el invierno, Perquè, clar, és a dir, la immensa majoria d'aquests contractes...
98.000.
D'aquestes desaparicions són temporals. Perquè ara ve la segona part, la segona lectura, que d'això ni la ministra ni el senyor Rajoy ha dit ni pio. De les contractacions que s'han fet, el 98%, sí, són temporals, no són indefinides.
Uh-huh.
És a dir, hem tornat a un nivell de contractes indefinits com a l'any 97.
Uh-huh.
Estem aquí,
Professor, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Fem 4 minuts de pausa i tornem. Fins ara mateix.
Versió RAC 1, amb Toni Clapés.